Bona tarda. Ara són les dues del migdia. El govern català creu que per corregir el nivell de l'educació a Catalunya cal reduir la desigualtat que hi ha ara mateix entre els alumnes catalans. Avui la consellera d'Educació, Anna Simó, ha donat la cara davant el Parlament de Catalunya per explicar com afrontarà la Generalitat els mals resultats de l'informe PISA, que ara fa 15 dies posaven potes en l'aire tot el sistema educatiu de Catalunya. I és que el Departament d'Educació ha rebut crítiques de tots els sectors, des de les famílies, des dels mateixos professors i també d'altres alumnes, que ara fa uns dies parlaven de la poca exigència que els demanen els docents i de la facilitat amb què s'aprovaven determinades assignatures. En tot cas, avui la consellera Anna Simó s'ha plantat davant la Comissió d'Educació del Parlament per assegurar que si s'aborda aviat el problema, combatent la segregació escolar i la pobresa infantil, els resultats que reflectia l'informe PISA es poden revertir aviat. Una compareixença de la consellera Simó que arriba un dia abans que tots els partits s'asseguin al voltant d'una taula convocats pel president Pere Aragonès per resoldre aquesta qüestió de l'ensenyament a Catalunya per afrontar aquests resultats de l'informe PISA. I en aquest sentit s'han d'entendre les peticions que feia avui la consellera davant aquesta comissió quan ha remarcat la necessitat que es prenguin mesures immediates i també a mitjà termini. Ha demanat que s'incloguin a aquests pactes i que s'allarguin durant dues legislatures, perquè si no, ha dit, sí que no ens en sortirem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Les explicacions i les demandes que ha fet avui la consellera Anna Simó al Parlament centren part de l'actualitat d'aquest dilluns, on l'escola catalana també és protagonista per altres motius. Júlia Jule, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè aquesta tarda comencen les primeres reunions del grup d'europarlamentaris que venen a Catalunya per analitzar la immersió lingüística a les escoles del país.
Sí, són 12 membres enviats pel Comitè de Peticions de l'Eurocambra, la majoria del grup liberal de la dreta i de l'extrema dreta europea. Avui tenen previst reunir-se amb famílies i també sindicats i demà visitaran dues escoles del Prat, on s'ha imposat el 25% de classes en castellà, i també reunirà amb la consellera Anna Simó.
Alguns partits catalans ja han mostrat el seu rebuig a aquestes reunions. A aquesta missió de l'Europarlament escoltarem també avui les reaccions que n'han dit els partits catalans. Tot això en un dia on la Conferència Episcopal Espanyola ja analitza l'informe que els ha fet arribar el bufet d'advocats Cremades Calvo Sotelo sobre els abusos sexuals comesos en l'àmbit de l'Església.
Sí, segons ha pogut saber Radio Estel, la intenció és presentar-lo públicament. Serà els propers dies. El president dels bisbes espanyols, el cardenal Joan Josep Omella, assegura que l'Església porta temps treballant en la reparació i també l'escolta de les víctimes.
Molt pendents també del que passa a l'Anoia, on el robatori d'una canonada en una empresa de Vilanova del Camí provoca un vessament de 20.000 litres de gasoil al riu Anoia. El municipi es troba en prealerta.
Sí, tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua s'han desplaçat sobre el terreny per fer la investigació i analitzar també l'impacte que pot tenir i si hi ha afectació. De moment no han trobat rastre de peixos morts al riu, però aplicaran mesures per tal de contenir aquest vessament.
I en els esports, el Barça ja coneix el seu rival als vuitens de finals de la Champions. Serà el Nàpols. Pol Corredoira, bona tarda.
Sí, Xavi, bona tarda. Els blaugrana eviten els cocos del sorteig i jugaran al Diego Armando Maradona el mes de febrer. Sort desigual pels equips de la Lliga Espanyola. El Madrid jugarà amb el Leipzig, l'Atlético de Madrid amb l'Inter de Milà i la Real Societat amb el PSG.
I el que era un secret a veus avui s'ha fet oficial. L'entrenador del Barça femení, Jonathan Giraldez, no continuarà al capdavant de l'equip.
Ha estat en una roda de premsa, n'ha donat tots els detalls. Plega per marxar a un altre projecte, però no detalla quin. Diu que ho fa perquè té ganes de seguir creixent professionalment. El 30 de juny de 2024 serà l'últim dia del de Vigo al Club Blaugrana.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Ambient fred avui arreu de Catalunya. Les temperatures a poc s'han anat recuperant, però aquest matí estava glaçant a punts de la mateixa costa, a punts de la Costa Brava, i hi havia temperatures per sota dels 0 graus. Les màximes s'estan recuperant ja, tot i que avui no passaran de valors de 10 a 15 graus en general, tot i que les comarques del Pla de Lleida, a causa de la boira, aquí l'ambient serà una miqueta més fred i les màximes amb prou feines arribaran als 10 graus. De cara a demà, doncs, un temps idèntic al d'avui, sol durant tot el dia, amb l'excepció de les comarques de l'interior. Al matí, boira intensa, densa, a les comarques del Pla de Lleida, també a les fontelades de l'interior de les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot a les zones més planes. Aquestes boires desapareixeran, però el Pla de Lleida seran més persistents. Lluirà el sol durant tot el dia, com dèiem, i únicament podem esperar l'arribada d'un front de núvols que dimecres pot arribar a donar alguna nevada feble al vessant nord del Pirineu, però la resta continuarem parlant de sol, de boires i d'un ambient de rigorós hivern.
Gràcies, Jordi. Ara passant gairebé 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
El Departament d'Educació insisteix que per corregir els mals resultats de l'informe PISA cal reduir les desigualtats entre alumnes. En la Comissió d'Educació al Parlament, avui la consellera Anna Simó ha assegurat que les solucions no poden ser parcials ni de cara a la galeria i admet que els resultats s'acabaran veient a llarg termini. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Simó ha volgut centrar el discurs en la situació econòmica i social dels estudiants i les seves famílies i desvincular-lo d'una vegada per totes de l'origen dels alumnes. La consellera d'Educació afirma que si s'analitzen les notes dels estudiants fixant-se en la renda, els alumnes migrants i els autòctons treuen els mateixos resultats, siguin bons o dolents. Per això Simó ha insistit que la solució passa per posar més diners per reduir les desigualtats.
Analitzant bé allò que cal millorar, posant-hi els recursos, la focalització i les millores i tot allò que els centres són capaços de fer malgrat una complexitat molt alta que es troben a les aules, evidentment que hi ha marge per la millora i molt i de manera prou ràpida, sobretot si combatem la segregació escolar i la pobresa infantil. Repeteixo, som la quarta comunitat autònoma en pobresa infantil de tot l'Estat.
Davant les crítiques de l'oposició, la consellera Simó ha insistit que el sistema educatiu català no està en declivi i ha recordat que Catalunya té una gran tradició pedagògica. Ha remarcat que les competències bàsiques que es van fer després de l'informe PISA comencen a mostrar millores en els resultats i considera que és perquè ja s'apliquen canvis tenint en compte aquesta desigualtat entre alumnes i ha posat d'exemple el pacte contra la segregació.
L'oposició ha criticat la manca d'inversió en educació que ha fet el govern i també el poc suport que reben els docents. Però tot i les crítiques, els partits estenen la mà a Simó per redreçar la situació i poder acordar canvis a la mesa de partits convocada per demà, Pau.
Sí, tota l'oposició ha retret a la consellera que encara no s'ha recuperat la inversió perduda durant les retallades. Simó els ha contestat que aquest curs ha augmentat la inversió per alumne i ara és de més de 5.700 euros. I ha recordat que fa 10 anys, el curs 2012-2013, no arribava a 3.600 euros. Des del PSC, Esther Niubó considera que cal escoltar els professionals i mirar aquells centres que obtenen bons resultats.
Aquestes mesures són els docents, les direccions de centre, els que estan a peu d'aula, són aquells els que els hem d'escoltar, són a ells els que els hem de donar la veu. Però en tot cas, com a grup parlamentari Socialistes Units per Avançar, pensem que no cal identificar res, que hem d'identificar i aprendre d'aquells centres que ho fan bé, especialment aquells que ho fan molt bé, amb nivells elevats d'alumnat vulnerable o de complexitat. El departament té aquestes dades, les ha de saber gestionar.
A la mesa de partits de demà, el PSC proposarà recuperar la sisena hora que el govern d'Artur Mas va eliminar per les retallades. Des dels comuns, la portaveu de Sumar al Congrés, Aina Vidal, s'ha mostrat molt crítica amb el Departament d'Educació per la gestió que ha fet dels resultats de l'informe PISA i considera que la conselleria ha fet una tasca inútil.
Portem 6 anys d'un departament d'educació que no escolta ningú, ni els pares, ni els nens, ni tampoc per descomptat els mestres, que els han deixat tirats. I ara es posen les mans al cap i tenen la falta de respecte de no només reconèixer la professionalitat dels nostres mestres i deixar-los al peu dels cavalls, sinó, a més, d'ignorar el fet estructural i de culpabilitzar les persones migrades d'aquesta situació.
Són declaracions de Vidal aquest matí a la caravana de Ràdio Estel.
Gràcies, Pau. A tot això, avui desembarquen a Catalunya un grup d'eurodiputats, tots ells liberals de dreta i d'extrema dreta, per analitzar la immersió lingüística a les escoles catalanes. Arriben a Catalunya enviats pel Comitè de Peticions del Parlament Europeu i es reuniran amb escoles, famílies, sindicats de mestres i professors i també amb la consellera Anna Simó.
Sí, la missió comença aquesta mateixa tarda amb una reunió que mantindran amb l'Assemblea per una Escola Bilingüe, que és l'entitat que va portar la situació de la immersió lingüística al Parlament Europeu. També es trobaran avui amb pares que han denunciat el model d'ensenyament a Catalunya i després també tenen agendada una trobada amb el sindicat de mestres USTEC. A més, demà dimarts visitaran dues escoles del Prat del Llobregat on ja s'apliquen el 25% de classes en castellà, imposat en aquest cas pel Tribunal Superior de Justícia.
En aquesta missió hi participen, com dèiem, 12 europarlamentaris, però només 8 formen part del comitè de peticions i la majoria són de partits de dretes. Per això, els eurodiputats dels grups socialdemòcrates, els Verds i l'Esquerra Unitària han boicotejat obertament la missió per denunciar el seu viatge polític i no hi envien membres de forma oficial, sinó que només ho faran com a acompanyants. També la majoria de partits catalans es mostren crítics amb aquesta missió del Parlament Europeu i consideren que l'únic objectiu que persegueix és polititzar la llengua. Esquerra, el PSC, Junts, els Comuns i la CUP hi veuen viatge polític. Judit Caselles, bona tarda.
Sí, bona tarda. La majoria de partits catalans fan pinya en defensa del model d'immersió lingüística i consideren que la missiva del Parlament Europeu està desviaixada perquè està impulsada pel Partit Popular, Ciutadans i Vox, tres partits que qüestionen el model d'immersió lingüística a Catalunya, però que no sumen una majoria qualificada al Parlament. Esquerra ha denunciat que és una campanya del Partit Popular per perjudicar el català, com també ho han fet els principals partits de l'oposició a Catalunya, el PSC i Junts. Així s'hi han referit Elia Tortolero, del PSC, i Josep Rius, de Junts.
Com bé saben, el PSC és un ferm defensor de la immersió lingüística als nostres centres. Creiem que és un sistema que funciona i, com bé saben, estem totalment en contra de fer de la llengua política o polititzar la llengua, dit d'una altra manera.
La missió ben viciada d'origen està clarament polititzada i té les conclusions fetes. I només serveix per atiar la catalanofòbia, com avui també doncs, han denunciat el president Puigdemont i el conseller Comín des del Parlament Europeu.
Aquest matí l'eurodiputat i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha apuntat directament a Dolors Montserrat, presidenta del Comitè de Peticions de l'Eurocambra, d'atiar la catalanofòbia i d'enviar la comitiva quan la Comissió Europea no té competències a l'hora d'establir la llengua dels sistemes educatius dels estats membres.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
I no deixem de parlar d'educació perquè diverses escoles internacionals a Catalunya, totes elles de la comarca de Tarragona, han rebut aquest matí falsos avisos de bomba. Així ho han confirmat els Mossos d'Esquadra a Ràdio Estel. La policia catalana ha fet totes les comprovacions habituals en aquests casos i asseguren que no s'han trobat res sospitós en cap dels centres catalans que han rebut aquests avisos.
Sí, es tracta dels centres de Liceu Francès de Reus, l'Escola Internacional de Salou i l'Escola Britànica de Catllar. Com que són, com deies, falsos avisos, la policia catalana no ha demanat que es desallotgi ni tampoc es tanqui cap d'aquests centres. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per descobrir qui ha enviat els falsos avisos de bomba a aquests centres escolars. La policia explica que s'haurien enviat per correu electrònic i que tot plegat hauria començat en un centre escolar internacional d'Alacant, al País Valencià. Quatre centres també de Saragossa no han obert aquest matí per aquesta amenaça de bomba.
Canviant de qüestió, la conferència episcopal ja analitza l'informe que els ha fet arribar el bufet d'advocats Cremades Calvo Sotelo sobre els abusos sexuals comesos en l'àmbit de l'Església. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els bisbes espanyols han rebut ja el document aquest diumenge i la intenció que tenen és presentar-lo públicament els propers dies.
La idea de la conferència episcopal és incloure els detalls d'aquest informe al treball previ que ja s'ha fet en els darrers mesos. Segons el president dels bisbes espanyols, el cardenal Joan Josep Omella, l'Església porta temps treballant en la reparació i també l'escolta de les víctimes amb la creació d'oficines diocesanes i també un organisme de coordinació amb l'episcopat perquè la reparació sigui integral i també econòmica. Per això considerava dimarts passat que l'informe dels advocats arriba tard quan molta feina ja està feta.
Precisament demà la conferència episcopal té convocada una roda de premsa, però és per presentar la memòria anual d'activitats de l'Església. En estarem pendents des de Ràdio Estel, com sempre, per si els bisbes es pronuncien o no sobre aquest informe de l'advocat Cremades, tot i que res fa pensar per ara que s'avanci alguna cosa. D'altra banda, canviem també de qüestió pel que fa a la mobilitat. La Ronda de Dalt de Barcelona, l'autopista 2 al seu pas pel Baix Llobregat i la carretera C32 entre Sitges i Esplugues són els trams de carreteres catalanes on es produeixen més accidents. Ho apunta un estudi europeu que també detalla que, tot i que ha augmentat la mobilitat en els darrers 3 anys, s'han reduït un 7% els accidents de trànsit greus i mortals a tota la xarxa de carreteres catalanes.
Tot i que aquests 3 trams de carreteres on hi ha més accidents, la via que té més risc continua sent la carretera de la Rabassada entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès a causa dels accidents de motocicletes. I és que a nivell global, les motos i ciclomotors han estat involucrades en el 44% dels accidents amb morts i ferits greus, sense comptar els accidents que passen als carrers de pobles i ciutats. Per exemple, dins de Barcelona, només aquest any han mort 8 motoristes.
Tornant en aquest estudi sobre la mobilitat, pel que fa als accidents greus de camions i vehicles pesants en general, on més accidents es concentren és en el tram de l'autopista AP7 entre la Roca del Vallès i el Papiol, mentre que la 2 al Baix Llobregat se situa en tercera posició.
Aquest segon és una carretera local del Maresme, la B502 entre Vilassar de Mar i Argentona, un tram de poc més de 6 quilòmetres que concentra un percentatge alt d'accidents greus amb camions.
Mirem també el que passa a la sanitat catalana, perquè el govern vol combatre la violència obstètrica escoltant més les peticions que fan les mateixes dones i ampliant la formació als professionals mèdics. Per això han impulsat un pla dotat amb 100 milions d'euros que busca acabar amb procediments inapropiats com, per exemple, l'accés de cesàries.
El Departament de Salut vol que respecti les recomanacions internacionals que diuen que en els embarassos sense risc les cesàries no haurien de superar el 15%. I d'altra banda, el pla busca potenciar la participació de les dones en la presa de decisions i conscienciar el personal mèdic de la violència que pot exercir un professional cap al pacient. En parlava avui el conseller de Salut, Manel Balcells.
Podem millorar, podem fer-ho diferent. I quan te n'adones i poses la mirada diferent, te n'adones que tot això que s'ha fet sistemàticament sense demanar permís, sense consentir, sense pactar-ho, sense informar, que no estava bé.
Un pla que també inclou la millora de l'accés a la fecundació assistida o l'ampliació dels centres de naixement per parts naturals més enllà del que hi ha actualment a Can Rut i a Badalona.
Tot això passant en un dia on les vagues indefinides a la sanitat pública, sobretot de personal d'infermeria, van perdent força.
Sí, és que aquest dilluns només han secundat la vaga el 0,2% del personal en el torn de nit i el 2,3% en el cas del torn del matí, segons les dades del Departament de Salut. Recordem que per avui es manté la vaga indefinida convocada pel Sindicat Infermera de Catalunya en l'àmbit de tot el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya. El Siscat aquest dilluns, però hi haurà aturada també d'altres professionals de l'ICS, com ara els tècnics superiors sanitaris i els tècnics en cures d'infermeria.
Atenció a aquesta iniciativa cultural que us expliquem ara, perquè cal anotar-se bé la data del 16 de març del 2024, un dissabte. És aquest el dia quan l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, la Generalitat i la revista Time Out volen batre un rècord mundial de persones que van al teatre en un mateix dia. Per això volen omplir totes les sales i que no hi quedi cap butaca buida.
La idea és que aquell dia tot giri al voltant de les arts escèniques i que el públic habitual al teatre i d'altres que no ho són tant accedeixin a la seva sala preferida i gaudeixin de l'espectacle que ells vulguin. Des d'avui mateix ja es poden comprar entrades per omplir les més de 150.000 localitats disponibles. En parla Natàlia Garriga, que és la consellera de Cultura.
Creiem que pot ser la primera diada del teatre a Catalunya, una gran festa de tots els teatres, perquè hem de tenir en compte que participaran tant els teatres privats com els públics, com els ateneus, els públics, els nacionals, els territorials. Per tant, aquí convidar tothom a participar en aquesta gran festa de país.
I aquest mateix febrer es posarà en marxa un comptador de total de butaques buides, així com el nombre d'entrades venudes fins al moment. Els teatres impulsaran activitats i també una acció conjunta que permetrà visibilitzar l'èxit d'aquesta iniciativa.
Obrim informació d'àmbit internacional, perquè avui l'ONU intentarà aprovar de nou un text per acabar amb la guerra a la Franja de Gaza. Fa només 10 dies els Estats Units ja van vetar una resolució que demanava un alto el foc immediat, malgrat les súpliques del secretari general de l'ONU, Antoni Guterres.
L'aturada d'aquest conflicte és urgent, i més quan avui l'ONG Human Rights Watch ha denunciat que Israel nega deliberadament l'accés als palestins a aigua i també aliments, un fet que consideren que és un crim de guerra. Mentrestant, l'exèrcit israelià continua la seva ofensiva a Gaza i aquesta mateixa matinada ja ha atacat dos hospitals més i s'ha fet amb la ciutat de Jan Yunis, situada al sud del país, mentre que s'ha obert un nou corredor humanitari al límit amb Egipte. Al nord, els bombardejos han acabat amb la vida d'un centenar de palestins.
A tot això, la Comissió Europea ha obert un procés d'infracció contra la xarxa social X, coneguda popularment com a Twitter, per no combatre la difusió de continguts il·legals i desinformació relacionada amb aquesta guerra al Pròxim Orient.
Brussel·les ha pres aquesta decisió en considerar que la xarxa social incompleix la llei de serveis digitals en vigor des del passat agost a les àrees de gestió de riscos i moderació de continguts i també de transparència, entre d'altres. La normativa europea preveu sancions de fins al 6% de la facturació global en cas d'un incompliment.
Tornem a Catalunya, en aquest cas, per tornar a parlar de mobilitat, ara, però de mobilitat aèria, perquè la companyia Ryanair ampliarà a partir de l'estiu que ve, de l'estiu del 2024, les seves destinacions que ofereix des de l'aeroport de Girona.
Sí, es tracta de 4 destinacions més de les que tenia l'estiu passat i suma 5 noves rutes. Per tant, a partir d'ara es podrà volar des de Girona fins a Pat Paderborn, Zagreb, Benimelal i Maastricht. Per altra banda, l'aerolínia manté l'aposta per Irlanda amb vols a 4 ciutats. Aquest augment d'avions arriba després que l'aerolínia mostrés el seu compromís amb la terminal gironina aquesta mateixa tarda.
I a Barcelona avui ja es comença a multar els propietaris que no portin els gossos deslligats quan els passegen pel carrer. A partir d'avui, els animals només poden anar deslligats en zones habilitades. N'hi ha més de 100 a tota la ciutat.
I fora d'aquests espais, qualsevol persona que porti el seu gos sense corretja s'enfronta a sancions que van des dels 100 i fins als 2.400 euros. Per exemple, portar el gos deslligat fora de les zones d'ús compartit se sancionarà amb 100 euros si no comporta perill i amb 300 en el cas que suposi algun risc per al gos o també per a d'altres persones. Aquesta multa es pot elevar fins als 600 euros si l'animal campa lliurement en un parc infantil i fins als 2.400 per als gossos de raça potencialment perillosa.
Encara sobre Barcelona, investiguen un home que es feia passar per un nebot de l'hoteler Jordi Clos, és el president del gremi d'hotelers de la ciutat. Ho feia per intentar estafar empresaris a Madrid.
Sí, va ser una empresària amiga del propi Jordi Clos qui va avisar-lo dient que havia conegut un suposat nebot que estaria fent negocis utilitzant el seu nom i això va fer saltar totes les alarmes. Clos va presentar el 2022 una denúncia als Mossos d'Esquadra que van crear un equip amb Policia Nacional, ja que l'investigat i la majoria de les víctimes eren a Madrid. El sospitós va ser detingut dimecres i ja ha quedat en llibertat amb càrrecs.
I encara sobre l'àmbit empresarial, Foment del Treball ha demanat avui eliminar l'impost de patrimoni per facilitar el retorn de les empreses catalanes que van marxar, recordaran, durant el procés abans de l'1 d'octubre. Ho ha dit aquest matí el president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre.
Si això anés en aquesta direcció, s'acabarien, doncs, les guerres territorials fiscals que hi ha avui a l'estat espanyol i, a més, doncs, també facilitaria que els directius de les empreses que avui ja estan comandant les empreses, jo diria, mitjanes i grans, que en el seu moment varen marxar, doncs, tinguin una fiscalitat, jo diria, més business friendly com la que tenen Madrid, Andalusia o València.
D'altra banda, pel que fa als futurs pressupostos de la Generalitat, el representant de la patronal Foment del Treball ha assenyalat que si no s'inclouen partides per a l'ampliació de l'aeroport del Prat, del Hard Rock i de la B40, hi estaran radicalment en contra. D'altra banda, ho dèiem als titulars, a Vilanova del Camí, el robatori d'una canonada en una empresa d'aquesta població ha provocat que durant el cap de setmana s'hagin vessat uns 20.000 litres de gasoil al riu Anoia.
Avui mateix, tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua s'han desplaçat sobre el terreny per fer la investigació i analitzar també l'impacte que pot tenir i si hi ha afectació a la fauna i flora del riu. Per ara, les primeres inspeccions no han detectat peixos morts i com a mesura preventiva aquesta tarda s'instal·laran barreres absorbents al riu per contenir el possible hidrocarbur que es pugui desplaçar en aquest riu. Es col·locaran a la pobla de Claramunt, uns 7 quilòmetres riu avall, d'on hi ha hagut aquest vessament.
De moment es desconeix encara quan s'hauria produït aquest robatori d'aquesta canonada que ha fet aquest vessament de gasoil, ja que l'empresa va tancar divendres i no se n'ha donat d'aquest vessament fins avui al matí. Encara en l'àmbit policial, han estat expulsats cap al Pakistan 14 persones que la Policia Nacional va detenir per pertànyer a una organització terrorista.
7 de les detencions es van fer a Barcelona, una a Lleida i la resta a València, Palma, Euskadi, Andalusia i també a La Rioja. Tots els detinguts enaltien el terrorisme de grups com Daesh i Al-Qaeda a través de les xarxes socials.
I per últim us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha condemnat avui a 6 anys de presó un home que ha admès que va agredir sexualment una jove als lavabos de la discoteca Patxà de Barcelona la matinada del 2 de maig de l'any 2021.
La fiscalia li demanava inicialment 10 anys de presó, però finalment totes les parts van pactar la reducció de la pena, canvi d'acceptar els fets i que el judici no s'arribés a celebrar. La pena és de 6 anys de presó, com deies, per una agressió sexual amb penetració, prohibició d'acostar-se o també comunicar-se amb la víctima durant els propers 11 anys i llibertat vigilada durant 8 anys. L'home també haurà d'indemnitzar la víctima.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
A aquesta hora, com sempre, obrim informació esportiva. Un dia més parlant del Barça, que ja té rival, Pol, pels vuitens de final de la Champions. És el Nàpols.
Sí, és això el que ha deparat el sorteig de la fase final de la màxima competició europea. L'anada jugarà a l'estadi Diego Armando Maradona el 13, 14 o 20 i 21 de febrer, encara per determinar, i la tornada serà a Montjuïc el 5, 6 o 12 i 13 de març.
A la resta de representants al sorteig que juguen a la Lliga Espanyola han tingut una sort desigual.
Sí, la Reial Societat s'ha quedat amb el coco del sorteig, el PSG de Kylian Mbappé, l'Atlético de Madrid tampoc ha sortit beneficiat, ja que jugarà contra l'Inter de Milà, que és ara mateix el líder de la Lliga Italiana. El Real Madrid, en canvi, ha tingut molta més sort, quedant emparellat amb el Red Bull Leipzig. El City de Guardiola jugarà amb la gran sorpresa de la fase de grups, el Copenhague, que ha eliminat el seu veí, el Manchester United. Els altres dos partits per comentar són el Porto Arsenal, el PSV Borussia de Dortmund i també el Lazio Bayern.
En tot cas, el Barça viatjarà a Itàlia per jugar contra el Nàpols, però Pol, com arriba l'equip a aquest partit? Amb qui s'enfronta el Barça el mes de febrer?
Bueno, està clar que el Barça ha evitat els dos rivals més perillosos del sorteig, ho comentàvem ara mateix, el PSG, que és líder de la Lliga Francesa, i l'Inter de Milà, que comanda la sèrie italiana. El Nàpols ha passat com a segon de grup, el grup que ha liderat sense miraments el Real Madrid. Sobre el paper, res fora del guió previst. En Lliga, força irregular, és cinquè, però no ha aconseguit encara una ratxa positiva de victòries, i cada partit és un repte pels italians, que no oblidem, van guanyar l'any passat l'Scudetto, signant una temporada històrica per l'entitat. Tampoc podem oblidar que el Barça de Xavi ja té un precedent amb el Nàpols. Es tracta de l'eliminatòria d'Europa League del febrer de 2022, quan els blaugrana van guanyar per 1-1 i 2-4, però això ja forma part del passat. El seu estadi és una olla a pressió, per tant, es tracta d'un rival enganyós que farà del Diego Armando Maradona i de Víctor Osimhen, el seu davanter, els principals arguments per tombar el Barça.
No només de Champions, avui també hem tingut sorteig d'Europa League i de Conference League.
El d'Europa League no ha tingut participació d'equips espanyols, ja que el Villarreal passa directament com a cap de sèrie i se sortejaven al play-off a vuitens, no als vuitens, com a la Champions. Destaquem el Milan contra el Rennes i el Shakhtar contra el Marsella com a partits principals. I pel que fa a la Conference League, el Betis, que era l'únic representant espanyol, ha quedat emparellat amb el Dinamo de Zagreb de Croàcia.
I a tot això, tornant a l'actualitat blaugrana, l'entrenador del femení, Jonathan Giraldez, no continuarà al club la temporada que ve.
Ho ha anunciat en una compareixença aquest matí, en la qual també ha explicat que ho fa oficial ara per concentrar-se en el que toca i fer que el focus estigui sobre les jugadores. Ha estat molt clar Giraldez.
En este impasse de tiempo, pues recibo una propuesta de trabajo por la inquietud que tengo de crecer después de la paternidad. A nivel familiar, pues es un cambio que a nosotros tres nos puede ir muy bien y que un futuro seguramente lo agradeceré.
Giraldez no ha evitat cap qüestió, només sobre el seu futur equip. Ha deixat anar una pista, i és que no entrenarà a Europa per no trobar-se el seu exequip, el Barça. Són en força la Lliga Nord-Americana, però Giraldez ni confirma ni desmenteix res. Recordem que encara té contracte amb el Barça fins al 30 de juny del 24, així que el club té 7 mesos per buscar el seu substitut. Des de la seva arribada al club, ha estat segon de Lluís Cortés i 2 anys i mig al capdavant del projecte esportiu, aconseguint la segona Copa d'Europa de la història de l'entitat.
Tornant a la Lliga de Futbol Masculina, el Girona tanca aquest vespre a les 9, la 17a jornada, ho fa enfrontant-se a l'Alavés.
Els de Mitchell busquen els 3 punts per apropar-se a l'objectiu de ser campions d'hivern. Queden 2 partits per acabar l'any, un contra el Betis al Villamarín i el d'aquesta nit a Montilivi. El tècnic madrileny afronta el maig contra l'Alavés amb el dubte de Víctor Sigankov, que no ha entrenat i continua aquesta hora sent dubte d'última hora.
Sí, Sigankov té molèsties i veurem en l'entrenament de demà si pot jugar o no.
Pel que fa al seu rival, Mitchell opina que l'equip ha de continuar amb la mateixa versió per tal de fer un gran partit que els permeti seguir liderant la classificació.
Vull continuar d'aquesta manera per fer una temporada de Champions. Som capaços de mantenir un nivell molt alt de joc i de punts i d'intensitat, perquè si no és impossible guanyar tants punts.
El míster creu que s'ha de seguir confiant, però amb els peus a terra, i espera que no hi hagi sortides aquest mercat d'hivern. Recordem que el Girona és segon classificat per darrere del Madrid, però amb un partit menys de guanyar avui es tornaria a col·locar líder de la primera divisió.
I atenció, perquè el Barça ja ha anunciat la data de l'entrenament nadalenc tradicional que fa sempre a Porta Oberta.
Sí, serà el 30 de desembre, a les 11 del matí. L'entrenament es farà a l'estadi Johan Cruyff i les entrades tindran un preu de 3 euros, uns diners que es destinaran a causes solidàries de la Fundació Futbol Club Barcelona. A més d'aquest entrenament, els jugadors també continuen amb la tradició de visitar els hospitals infantils els primers dies de gener, serà el dia 2 concretament. A més, enguany la plantilla visitarà diversos centres d'acollida de menors tutelats de Barcelona, on hi viuen joves de fins a 18 anys, a les quals les famílies no se'n poden fer càrrec per diverses situacions de risc social.
I de moment el nou mundialet de clubs que ha proposat la FIFA no agrada a ningú.
Sí, és una competició que ha de substituir l'antiga Copa Confederacions, que començarà el 15 de juny de 2025 amb la participació de 32 clubs. El campionat durarà gairebé un mes, fins al 13 de juliol, i la seu serà als Estats Units. Els 32 integrants seran de tots els continents, tot i que els clubs europeus disposaran d'una major representativitat de places. El sindicat de futbolistes FIFPro ha carregat aquest matí durament contra aquest nou mundialet. Els esportistes creuen que van contra de la salut dels jugadors i veuen en el torneig una falta de consideració cap a la salut mental i física dels seus participants, han dit en un comunicat. Per la seva banda, la Lliga Espanyola ja ha anunciat que denunciarà la competició al Tribunal de l'Arbitratge de l'Esport, el TAS.
I en bàsquet, l'Espar Girona destitueix a Laura Antoja.
Sí, en un comunicat l'entitat agraeix a l'entrenadora la seva dedicació, professionalitat i proximitat durant tots aquests anys i confirma que serà el seu segon, Jordi Sargatal, l'encarregat de dirigir els propers entrenaments a l'espera de saber qui és el nou tècnic. Antoja va arribar al club l'any 2009 com a jugadora, va ser a la institució fins l'any 2011, un cop retirada va tornar com a fisioterapeuta i després com a segona entrenadora. Va assumir el càrrec de primera aquest mes de maig i deixa l'Espar quart amb un balanç de 8 victòries i 4 derrotes. Avui a les 4, roda de premsa conjunta amb tots els detalls sobre aquesta sortida.
Acabem amb un apunt de tenis, i és que ja és oficial, Rafa Nadal tornarà a jugar al Trofeu Godó.
Després de dues absències per lesió, el 2022 i 2023, el manacorí serà la capital catalana del 13 al 21 d'abril, un torneig que coneix de memòria perquè l'ha guanyat fins en 12 ocasions.
Estel Migdia.
I acabarem, com sempre, avui amb una novetat musical, perquè ja es pot escoltar el nou disc del català Eric Vinaixa. Un treball format per una dotzena de noves cançons on l'artista experimenta amb sonoritats diferents. El disc porta per títol Les mil cares d'una nit. És el setè que publica en la seva carrera. Amb això acabem avui. Nosaltres tornem demà a les dues. Que vagi bé, bona tarda.